Nascut a Guinea Equatorial, les seves pintures són molt apreciades tant pel públic com per la crítica, no només a Espanya, sinó també a Alemanya i Itàlia, on exposa les seves obres des de 1995. Sergi Barnils resideix actualment a Barcelona i treballa en el seu estudi de Sant Cugat. I avui és el nostre convidat. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Gràcies per convidar-me.
I benvingut a l'estudi Ramon Barnils.
Exacte.
Què tens a veure amb el Ramon Barnils?
Som cosins germans. El meu pare i el tiet Jaume, clar, eren germans. I bé, de fet, jo, el Ramon, clar, com que ens portem bastants anys, no havíem jugat de petits junts. Havíem jugat més amb el Jesús, que era més petit, etc. Però jo tinc un record d'ell, el que explicaven a casa, no? Que, per exemple, es posava d'esquenes a la televisió, era l'època de la televisió en blanc i negre, sí, als principis, i a casa seva tots miraven la televisió, i ell d'esquena a la televisió llegint. I això ho explicava la meva tia Matilde, que era germana del seu pare, i deia: que beneit el Ramon, que arriba a ser beneit, eh?
Ja marcant estil propi, eh?
Sí. Ja, de jovenet, ja.
Però jo diria que tots els Barnils, els que conec, sou com molt, molt genuïns. Cadascú de vosaltres teniu un segell molt...
Sí, això ens deu venir de l'àvia Rosina, que vivien aquí a la plaça dels Monjos, que era era molt pintoresca.
Sí?
I la mare del meu pare i del Jaume. I era una persona amb molt caràcter i amb sentit de l'humor, i sí, podem hem sortit una mica així llampegats tots.
Dèiem al començament que tu vas néixer a Guinea Equatorial, però no sé quant de temps vas estar. Quan arribes a Catalunya?
A Sant Cugat, concretament, vam arribar. Sí, vaig estar no gaire, un any i mig, però si comptem les sensacions que tens quan estàs al ventre de la teva mare, que diuen que és fonamental, doncs posem 3 anys i mig, respirant ja des del primer moment les perfums de l'Àfrica i les llums i les aromes i el so, sobretot el so. I vam arribar aquí a Sant Cugat, i com que els meus avis vivien aquí a la plaça del Monestir, els meus pares em van portar a presentar-nos al poble, que no hi havia gaire gent en aquell moment. I les veïnes deien: però ens pensàvem que aquest nen era negre. Venint de l'Àfrica, no?
Clar.
És que el meu pare va estar allà 25 anys treballant. Ell era d'aquí, de Sant Cugat. Aquí tot era un poble agrícola. El seu pare treballava a les vinyes de Can Solà, i ell de jovenet va dir a mi: aquí no m'enganxaran amb això. I va anar a provar a veure com anava la cosa, i se'n va anar de politzor, es pot dir, amb un vaixell que anava a Guinea, que cada mes en sortia un, i va anar allà sense feina ni res, en fi, com un emigrant, I com que era espavilat, doncs mira, es va anar espavilant, i al final el van fer soci d'una empresa, que era la que construïa l'aeroport, l'hospital, i el tenien, se'l van estimar molt allà a Guinea, i després ja va venir aquí, i la família es va casar molt tard,
sí?
50 i escacs anys, però en poc temps, 6 criatures.
Ostres, fora, ho va deixar tot pel final.
Fora misèries aquí.
I escolta, tu guardes algun record d'aquell poc temps que vas estar a Guinea?
Jo estic convençut que aquestes coses et queden dintre. Veus? Parlo a vegades amb els Codó, el Pep Codó, que és escultor, que també van marxar molt després del meu pare, i van estar allà uns anys, i ell se'n recorda perfectament, perquè quan tenia 10 anys encara estava per allà, no? Els que hem vingut abans, doncs jo crec que alguna cosa queda, i algun crític d'art diu: aquí, a la teva obra pictòrica, veiem els colors i les geometries africanes.
Sí.
No ho sé, també pot ser que a casa meva es parlava molt de l'Àfrica, el meu pare tenia el mal de l'Àfrica, passava les nits mirant el cel estrellat, s'imaginava que estava aquí a Sant Cugat i s'imaginava que estava a Guinea, no? I pot ser que això, doncs, de veure fotografies, de parlar-ne, de veure tots els objectes d'art que va portar ell de la Guinea, etc. Pot ser que això m'hagi influenciat.
I
no?
Tant, segur. Quin ha estat el teu primer contacte amb l'art?
El primer contacte amb l'art va ser amb la Teresa Ferrés, justament aquí a Sant Cugat, que era l'única professora d'art que hi havia en aquella època, parlem de l'any 59-60, Mira si ha plogut des d'aleshores. I els meus pares van veure que tenia certa traça, i em van portar a la Teresa Ferrés, que molts d'aquí a Sant Cugat, en Canals, en Grau Garriga, en Codó,
noms
tots van passar per allà.
Que són noms destacats, de l'art de la...
És que va ser
una fornada?
Sí, fornada, i al mateix temps, jo no sé si va ser ella que ens va engrescar, però era molt bona pintora, deixeble de Nolàs Valls, que havia estat mestre d'en Tàpies, d'en Cuixart, etcètera, que jo amb els anys també vaig seguir en Nolàs Valls, vaig anar al seu taller també d'alumne, o sigui que vaig estar amb la Teresa i el Nolàs, dos
amb
pilans.
Amb els professors.
Sí.
Que bé. I escolta, quan decideixes que tu t'hi vols dedicar a la pintura?
Això va ser també va ser engrescador, que el meu pare ens va portar els dos grans al col·legi Vieró, i allà hi havia un departament d'art, clar, estem parlant del principi d'aquest col·legi, no? I allà hi havia en Xavier Cabanac, en Francesc Casademont, que eren pintors professionals, no? Sobretot en Francesc, en Xavier Figueres, en Josep Canals també va estar de professor més endavant, un temps, i allà van convocar un premi nacional de pintura a tot arreu, a tot el país, a tot Espanya, i a mi em van donar el premi extraordinari, clar, amb 10 anys o 11, i això va fer que s'hi comencessin a fixar, no?, tant la família com els professors, i em van estimular molt seguir pintant, i em tenien com el futur Leonardo da Vinci, però després no van veure que no.
No vas arribar, que estaves en el camí, no?
Alguns professors es van defraudar, encara deuen estar defraudats quan m'han anat seguint i han vist que faig una pintura que, vulguem dir, home, tant que et vam ensenyar a dibuixar i a pintar i ara fas aquestes abstraccions, però no, estan contents,
Perquè com és la teva pintura? Tu ara estàs parlant d'abstraccions, però
sí.
Des de que tu comences fins a dia d'avui, si haguessis de fer un resum del que ha estat la teva evolució?
Doncs primer, un realisme absolut. Sortia molt al camp a pintar, com els impressionistes francesos, no? El que deien a plein air. Doncs, com en Monet i en Cézanne després, i en Seurat, etcètera. I la meva el meu delé era reproduir el model orgànic, les coses tal com són, no? Fins que a poc vaig anar va arribar un dia que només pintava salatges, cels, núvols. Era com si ja volgués investigar el que hi havia
més
darrere
enllà
dels núvols, no? I va començar així l'abstracció, i sobretot aquesta part espiritual que hi ha d'haver a l'art, no? Com ens diu en Kandinsky, que té aquella obra que es diu De lo espiritual amb l'art, justament. Que l'artista sí que està molt bé que es fixi en la naturalesa, perquè tots ens inspirem, però que també sigui una mica expressionista, no? La part íntima, i transformar aquest món que veu amb els ulls orgànics, transformar-ho i donar-ho a l'espectador com mastegat, igual que fa l'abella, que transforma la flor en mel. Doncs que el producte sigui diferent i molt personal, perquè cada un de nosaltres tenim la nostra empremta.
Clar,
no?
Clar. Deixant de banda la pintura, hi ha alguna branca de l'art que també t'interessi?
De les altres disciplines,
sí,
artístiques?
Sí.
La música.
Sí.
Precisament, el meu pare, que era empresari, es va encaparrar a que estudiés dret, i vaig anar a l'Autònoma, que només vaig aguantar 2 anys i mig, que ja va ser una heroïcitat per mi aguantar estudiar lleis durant 2 anys i mig, i al mateix temps per dissimular una mica el xoc que jo patia, doncs va dir, bueno, ja que t'agraden les arts, pinta també, i perquè abans els pares ens marcaven bastant més.
Pinta... Això vol dir que ara ja els hem deixat una mica...
Bé, no és el mateix.
Sí.
Que jo no ho critico, ni lo d'ara ni lo d'abans, però sí, jo li agraeixo al meu pare la disciplina que ens va donar. I hi havia una professora de piano molt, a prop, ja que parles de la música, a prop de casa, que nosaltres li dèiem la Tecla, perquè no sabíem ben bé com es deia, i dèiem Tecla, com que toca el piano, la Tecla. I ella, doncs, em va ensenyar molt, em va fer apassionar per la música. I és això, quan em dius alguna altra disciplina, la música, que a més va molt de la mà de les, amb les arts plàstiques, no? La música i la pintura, podria dir, i la poesia, aquest triumvirat, podríem dir que estem parlant del mateix, no? Un poeta és pintor, i un pintor és músic, i un pintor també és poeta, i en fi.
Quina miscel·lània.
Eh?
Quina miscel·lània,
sí,
que acabes de fer. Escrius?
M'agrada escriure, però sobretot m'agrada llegir. Llegeixo molt.
Què t'agrada llegir?
El temps que tinc, eh?
Què t'agrada llegir?
Bé, la meva obra pictòrica s'inspira des de fa uns 25 anys amb la Bíblia. Això li va passar en Chagall, li va passar tants i tants, no? El Gualt, el Friedrich, el Caspar David Friedrich, i molt, molt abans, doncs, Bruegel i Rembrandt i tota aquesta colla de genis, diguem-ne. I després també es pot dir que la Bíblia ha influenciat tota la història de l'art, encara que ara no ens ho sembli, però així ha estat. L'Emil Nolde, que és del segle XX, tota la seva obra es pot dir que... Inclús el Van Gogh, el Van Gogh, que havia estat pastor protestant, perquè el seu pare també ho era, doncs va estar uns anys a Bèlgica fent de pastor, es va empapar de la Bíblia, i després la seva obra, per mi, està plena de Bíblia, perquè la Bíblia és viure el món natural, la naturalesa, la llum, l'aigua, la joia de viure, no? I aleshores jo em vaig inspirar amb això des de... I clar, la llegeixo contínuament. I els últims treballs, sobretot a Itàlia, han estat a partir del llibre d'Apocalipsi, que és l'últim llibre de la Bíblia, que a tothom li sembla terrible, perquè clar, tot són desgràcies i llamps i trons i soroll, però el final és un final feliç, no? Com a les pel·lícules aquestes de por, que al final la cosa s'arregla.
Però tu ets creient?
Jo sóc creient, sí. M'ho miro des de la perspectiva no només de la literatura. Per exemple, en Salvador Espriu, que jo no sé fins a quin punt era creient, admirava la Bíblia, que deia que era l'obra més gran de la literatura. Ell deia això, que després de la Bíblia podríem dir que no hi havia res més. Però mirava la part literària, no? La poètica dels salms, les narracions, etc. Però en el meu cas, a part d'això, doncs és que em dona marxa. Em dóna molta marxa. Jo llegeixo els salms quan estic una mica així, que la meva dona em diu: noi, que fas mala cara avui. Doncs me'n vaig a l'habitació i llegeixo un salm i ja surto d'una altra manera i tinc...
O sigui, és un xute, que dirien ara, no?
Sí, un xute espiritual, eh? I una relació també amb Déu, però no d'una forma religiosa, no? De pràctiques litúrgiques ni tot això. Bé, jo vaig conèixer els protestants, i aquests a mi em donen molta marxa, perquè és clar, no estan de tantes, no hi ha tants ets i uts, I és una cosa més directa, i la Bíblia sempre és el llibre dels llibres. Després, a part de la Bíblia, és clar, a mi m'agrada molt llegir poesia, llegeixo un Carner, llegeixo, bueno, d'aquí en Josep Pla, en Maragall, i també poetes espanyols, i sobretot la poesia m'agrada molt, però de tot, sí, i la història de l'art, no en parlem.
Ja, mira, Sergi, hem acabat el temps, pràcticament.
No em diguis.
Sí, que ha sigut ràpid.
15 minuts i han passat?
Ja, volant,
no, doncs
pràcticament.
Que...
Mira, tinc dues cosetes, dues preguntetes més, ara que parlaves de coses que t'agraden.
Miraré de no allargar-me.
La Rosa la Cubana. Què li passa a la Rosa la Cubana?
Doncs que la meva tieta Matilda... Abans parlàvem de la tia Matilda, que era germana del pare del Ramon Barrio. Ens feia uns arrossos a la cubana per llepar-se els dits. Veniu, nens, veniu. Tots allà semblaven com pollets al voltant de la gallina. Perquè els feia d'una forma, jo crec que ho va aprendre de la seva mare, que en aquella època no en deien arròs a la cubana. Però era un arròs amb salsa de tomàquet feta a casa i l'ou. Després s'ha dit, jo crec que aquest plat, si vas a Cuba i preguntes a Rosa Cubana, no tenen ni idea. I a mi de petit ja em va agradar molt, i per això quan em fan arròs a la cubana al·lucino.
Ara pregunto, demano permís, em queda temps per fer una pregunteta més? Molt breu? Sí? Val. És que aquesta, abans que parlàvem de protestants i tal, sí. Diràs, ho has lligat fatal. El Sergi Barnils va explicar en aquest mitjà fa uns dies que tancaria el seu estudi de Sant Cugat, que el té al Mercantic,
sí.
per dur-lo a Barcelona.
Sí.
Crític amb la gestió cultural de la ciutat.
Bé, hi ha alguns factors. Això va ser arrel d'una entrevista que vam fer a la Galeria Canals, que per cert en Canals no ho he dit, però és el promotor d'art més gran que hem tingut aquí, i sí. no se li fa justícia ni se l'ajuda. Aquesta és una també de les meves queixes, no? Que els que són promotors de debò, més que facilitar-los les coses, a vegades es posen pals a la roda, no? I en aquesta entrevista que vam fer amb en Canals, doncs, que per cert jo li agraeixo molt al Canals, perquè estic a Itàlia gràcies a ell, perquè em va anar contactant, etc. Però ara no és el moment de dir-ho. I vam parlar d'això. Jo me'n vaig perquè, bueno, bàsicament, la meva dona és urbanita, és de Barcelona. Ja em va arrossegar per viure a Barcelona, que em va costar. Però ara què passa? Que ens anem fent grans i estar a prop d'on vivim és molt millor. També la gestió cultural, és clar que sóc crític, perquè aquí a Sant Cugat, doncs, a veure, ha baixat molt això. Amb perdó dels que m'estiguin escoltant i ho estiguin dirigint, m'és igual, que em diguin el que vulguin i si volen telefonar-me, ha baixat molt, molt. Especialment amb les arts plàstiques. És que tots els meus amics, col·legues, pintors, tots ho diem, tots ho diem. I ja no diguem els galeristes. Aquí l'únic que aixeca la veu és en Josep Canals, deu ser el més atrevit, però segur que els altres galeristes opinen el mateix. Jo no sé com està el món de la música, no sé com està la literatura, però les arts plàstiques, o hi posem una injecció, o Sant Cugat, com en diuen, terra d'artistes, a veure si afluixem i no serà res al final. Yeah. I me n'aniré a Barcelona, però seguiré, tinc la sang de Sant Cugat i seguiré venint aquí.
Oh, clar que sí.
Absolutament.
Anem a posar una injecció de música.
Perfecte.
Amb què tanquem? Tu has fet una tria d'un tema musical?
Jo li vaig dir a l'Òscar de posar el Bach.
Sí,
sí. Ah,
sí.
Mira,
música clàssica.
Jo treballo amb cantates del Bach, per exemple, n'hi ha una que és
t'inspira.
M'inspira
moltíssim. No ens podem allargar
aquesta
més.
Aquesta és la de Sant Mateu, no?
Sembla.
La passió segons Sant Mateu, em sembla.
Sergi, quina que ha
meravella.
Estat un plaer.
Per mi també.
Se'ns ha quedat
Convidem
molt curtet.
Un altre dia perquè volia dir més coses.
No t'estranyi.
Em sembla que hagi menjat llengues de gat per això.
Gràcies i molt bona tarda.
Molt bé, Carme, ha estat un plaer.